cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Más exclusives Pont. El teu nou concessionari oficial Jeep a Granollers obre les seves portes. Tot el món Jeep al teu abast a Más exclusives Pont al Vallès Oriental. I per celebrar-ho sortegem 4 sopars gourmet. Visita'ns al nostre nou concessionari i emporta't un obsequi. Más exclusives Pont, concessionari oficial Jeep. Carretera Nacional 152, quilòmetre 25. Granollers.
Estàs buscant una moto? A Motos Balart t'ho posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona, al carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona, al carrer Còrsega 201. I a l'Hospitalet, Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
Últim avís. A Fort Nicolás, concessionari oficial, ens queden poques unitats de Ford Focus, Ford Puma i Ford Kuga a preus de liquidació. És una oportunitat única de tenir el cotxe dels teus somnis a un preu d'escàndol. Vehicles totalment equipats amb etiqueta Eco i entrega immediata perquè puguis acabar el mes de febrer estrenant cotxe. Últim avís. Només a Fort Nicolás.
RAC 1.
Polestar. Tot va començar amb una idea. Una idea amb vista al futur. I amb aquesta idea, continuem. El Polestar 3, el SUV de l'era elèctrica, s'uneix al Polestar 2. Descobreix la nostra gamma a l'Espace de Barcelona. Rosselló 214. Polestar.com.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Amb Gerard Baller.
Bona nit, les 11 i 2 minuts. Ara mateix continuen els esports a RAC1. Temps de Tu diràs fins a la 1 de la matinada per analitzar tota la jornada esportiva d'aquest dissabte, començant per la victòria del Barça 4-0 contra el Getafe aquesta tarda a l'Olímpic Lluís Companys. Aleluia! Aleluia, per fi un partit rodó del Barça de principi a final. Per fi una golejada a casa, amb els culers, amb la gent, per fi un pla de partit executat a la perfecció, per fi un Barça agressiu en els duels en els 90 minuts, i no només en alguna fase del partit, i tantes coses que avui s'han fet bé, i no només una estona, sinó durant tot el partit. I per fi una tarda plàcida, una tarda sense patir per l'aficionat del Barça. Ja tocava, que com a mínim avui, contra el Getafe, a Montjuïc, l'aficionat culer no hagués de patir. I té mèrit tenint en compte que l'ombra de la ressaca de la Champions crec que estava ben present. Bravo per Xavi per introduir dos canvis a l'alineació. Dos jugadors que no van jugar d'inici a Nàpols, però que avui li han fet la vida més fàcil al Barça. Un a la defensa, amb un nano de només 17 anys, Pau Cubarsí, de molt de futur, però és que el que impressiona és que té molt de present. És que probablement sigui titular, ja, a l'eix de la defensa del Barça, amb només 17 anys. Per mi, ja us ho dic ara, hauria de ser titular el cap de setmana que ve a Sant Mamés. Recital en la sortida de pilota i imperial també en els duels. I l'altre canvi, a la part atacant, a l'extrem dret, avui sense Lamine, Rafinha, que ha interpretat perfectament el partit, els espais, i ha fet el més complicat en aquesta mena d'enfrontaments, que és obrir la llauna, marcar el primer. Algú podria dir, oh, és veritat que n'ha fallat dues, de molt clares, que podien haver sentenciat el partit al descans. És veritat, ha tingut dues vegades un 1 contra 1 davant el porter, en la primera l'ha enviat als núvols i en la segona li ha donat malament a Joao Félix. Sí, però com s'ha aixecat d'aquestes dues accions? Ha marxat cap cot al descans, al túnel de vestidors, i a la segona part ha tornat a ser decisiu en el segon i en el tercer gol de l'equip. Chapó per Rafinha, que a més, i això ja ho té de sèrie, aporta una energia i fa una feinada de por per tots els seus companys. Avui sí, per fi, el Barça ha rutllat. I si algú confiava encara que l'equip fes el clip, avui com a mínim té arguments, en plural, arguments on agafar-se. Jo, de moment, prefereixo ser prudent i comprovar si això d'avui es manté en els pròxims partits. Per exemple, la setmana que ve de Sant Mamés. De seguida obrim tertúlia i comentem aquest Barça 4, Getafe 0 amb el Ferran Correas, el Marc Carmona, l'Oriol Riera i l'Albert Fernández. Abans, però, el dissabte ens deixa més titulars. Per exemple, s'han jugat dos partits més de primera. L'acabem de viure ara mateix. Almeria 2, Atlètic de Madrid 2. Un estat, l'Almeria, de sumar la primera victòria de la temporada, però li pispa 2 punts a l'Atlètic de Madrid. I avui també a la vez 1, Mallorca 1. Això fa que ara mateix el líder sigui el Madrid amb 62 punts. El Barça és a 5 dels blancs. El Madrid encara amb un petit pendent, el que juga demà. El Girona tercer amb 56, és a dir, a 6 del Madrid, encara també amb el partit que ha de jugar, a 1 del Barça. I l'Atlètic de Madrid tanca la zona Champions amb 52 punts, a 5 del Barça i a 4 del Girona. Compte que la diferència entre l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao és de només 3 punts. Demà l'Atlètic Club de Bilbao juga al camp del Betis. Podria perfectament igualar a l'Atlètic de Madrid en aquesta quarta posició. Per baix no hi ha canvis. Cádiz, Granada i Almeria, els tres que baixarien. Demà a les 9 de la nit, com deia, juga el Madrid contra el Sevilla en directe a RAC1. Un partit marcat clarament per la denúncia del Sevilla presentada davant el comitè de competició i relacionada amb el vídeo tradicional que cada cap de setmana fa la televisió del Madrid en contra dels àrbitres. El Sevilla diu que tot plegat posa en judici la integritat de la competició i ho denuncia per esbrinar si aquests fets infringeixen el reglament general de la federació. Quin recorregut té aquesta denúncia? Doncs li preguntarem avui també durant el Tu diràs a l'advocat especialista en dret esportiu Josep Vandellós. Això a primera. A segona, hi deu haver encara algun seguidor de l'Espanyol a aquesta hora de la nit amb el cor a 1.000 pulsacions. No recordo un final de partit similar al d'avui a Ipurua. Perdia 2-1 l'Espanyol al temps afegit i al minut 97 i al minut 99 ha marcat 2 gols i s'ha endut la victòria contra un rival directe per l'ascens, l'Eibar. No és només el què, sinó també contra qui ho ha fet avui l'Espanyol, que ara és en posicions d'ascens directes, segon, amb 47 punts a 3 del líder, el Leganés, que avui ha perdut, i amb un més que l'Eibar, que en té 46. Després, amb el camí, sentirem què hi han dit els protagonistes. Tot plegat en un dissabte en el que, per exemple, en el futbol internacional a Anglaterra, el Manchester City s'ha imposat 0-1 contra el Bournemouth i l'Arsenal, ho hem viscut ara al Superesports, ha guanyat 4-1 al Newcastle. Està maquíssima la Premier. Liverpool 60, City 59, Arsenal 58. A Alemanya, el Bayern continua a 8 punts del Leverkusen gràcies a un gol de Harry Kane al temps afegit. Ha estat el 2-1 davant el Leipzig. I més enllà del futbol, en bàsquet, Joel Parra ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola per disputar el segon partit d'aquesta finestra FIBA contra Bèlgica. Ha viatjat. La primera decisió va ser tornar a Barcelona, però les proves diuen ara que l'esquinç al turmell és molt lleu i que, per tant, entra a la llista dels 12. També hi és Ricky Rubio, en una tarda a la Lliga Femenina en la qual ha guanyat el Barça Sant Feliuenc a la pista de l'Araski i el Cadí la Seu ha perdut a Ferrol. Ara de seguida obrim tertúlia i parlem d'aquest Barça 4 Getafe 0. Abans m'acompanya a l'estudi de RAC1 el company d'informatius, dels serveis d'informatius de RAC1, el Pol Prats. Hola, Pol, bona nit.
Bona nit, Gerard.
Per fer un petit abans de l'actualitat informativa amb tot el que està passant, especialment també amb el temps avui.
Doncs sí, a aquesta hora a l'AP7 encara hi ha centenars de conductors aturats entre la Roca i Llinars del Vallès en sentit Girona. Això després de la gran calamarsada que ha caigut aquesta tarda i que ha obligat a tallar-la durant 5 hores en els dos sentits de la marxa. Segons el Servei Català de Trànsit, l'autopista està totalment reoberta des de fa una hora. En sentit sud, ha reobert cap a 7:45 del vespre i en sentit nord, com dèiem, ara fa tot just una hora. Tot i això, continuen aquestes cues quilomètriques, sobretot en sentit nord. Ara mateix hi ha 8 quilòmetres d'aturades direcció Girona amb centenars de conductors que encara no s'han pogut moure. És el cas, per exemple, de la Mariona, que està atrapada dins del cotxe des de fa més de 4 hores. Ho ha explicat a RAC1.
No saber quan s'acabarà és horrible. Perquè dius, bueno, queda 10 minuts. No, és que no ho sabem. No sabem res, de res, de res. És horrorós. I el que no entenc, a més, és el perquè de tot això, perquè, d'acord, ha hagut calamar-se, però crec que tampoc ha sigut la tempesta del segle, i si han obert en sentit sud, per què no en sentit nord? És que no ho entenc, és a dir, la calamar-se ha caigut exactament la mateixa amb una banda que l'altra.
I també el Xavier, que ha denunciat a RAC1 que s'ha sentit completament desemparat.
Portem més de 3 hores parats en direcció nord a l'AP7. Nosaltres estem parats aquí, però no ens hem mogut ni un metre, ni un metre. Llavors, jo no sé com es poden permetre el luxe de tenir tanta quantitat de població aquí parats, amb nens, amb gent gran.
Tot plegat per la forta calamarsada que ha caigut cap a les 5 de la tarda al Vallès Oriental i s'ha escampat pel Maresme, Osona i la Selva, deixant també un paisatge emblanquinat. Martí Oliveres.
Sí, hem tingut aquesta tarda moguda amb tronades amb aquests xàfecs que han anat acompanyats de calamarsa. A més, alçada ja era neu rodona, neu granulada i fins i tot una bona nevada en el cas del Montseny, també a punts del Pirineu hi ha nevat una mica. On més ha plogut? A la zona del Baix Montseny, precisament a Sant Celoni, aquí entre 15 i 18 litres per metre quadrat, però abans al migdia també plovia amb ganes a l'Alt Empordà, on s'han recollit 15 litres en el cas de Camallera, també cap a l'Espunyola, en el cas del Berguedà, el Bages, a Cabrianes, són poblacions doncs, que s'han vist afectades per aquestes tronades, però que ja no s'han de repetir. Per tant, nit tranquil·la, esperant això sí un nou front. Es tapa per ponent ja en les immediates hores i durant aquest diumenge tornarà a ploure, però ni de bon tros amb aquesta intensitat de les últimes hores. Serà un diumenge doncs, rúfol, amb alguns plogims, alguns ruixats poc importants, però caldrà seguir la cota de neu perquè tenim molt aire fred i és probable que nevi a cotes encara de 600-800 metres, sobretot cap als Pallars, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran.
Doncs estarem molt pendents de quan es normalitzi aquesta situació a la P7, sobretot ara en sentit nord, que encara queden aquestes cues, Gerard.
Molt bé, doncs d'aquí una horeta aproximadament tornarem a fer un avanç informatiu a veure com evoluciona la situació. Gràcies, Pol, bona nit.
Fins ara.
Fins ara. De la pluja que ha caigut aquesta tarda a Catalunya, a la pluja de gols que hi ha hagut també a l'Estadi Olímpic. Lluís Companys, avui a Montjuïc, Barça 4, Getafe 0.
Té la pilota Cubarsí amb Koundé. La passada de Koundé a l'esquena de Gené, boníssima per Rafinha. L'has de fer! Gol! 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 Rafinha en profunditat per Christensen. Christensen apareix a l'àrea. La centrada per Joao! Gol! Per veure la conducció ara de De Jong. De Jong la posa per Gundogan. Gundogan en profunditat per Rafinha i arribarà abans que el porter. El drible. A veure Rafinha, Rafinha, De Jong, la rematada. Gol!
Gol!
Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! De Barça, gol de Frenkie De Jong. De Jong per el Tirinho. El cos del porter. La segona de Fermín i gol. Gol!
Rafinha, Joao Félix, De Jong i Fermín, els quatre golejadors, a més, avui, els quatre diferents del Barça en aquesta golejada contra el Getafe. 4-0, que em feia de temps que no vivia una tarda plàcida al culer. Veja, de golejades pràcticament des d'aquella contra l'Anvers per 5-0 que no n'havíem vist una altra. Hola, Ferran Correas, què tal? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Bona nit.
Una mica de fred, però bé.
Bueno, però avui no has patit, com a mínim.
Gens.
Ara vull dir que... Va, o sigui, no ens podem queixar avui pel fred, no? O sí? Va, una
avui,
mica, eh?
Avui és el primer dia que he vist que a Montjuïc feia fred, de veritat.
Sí, eh? Hola, Albert Fernández.
Hola, Gerard, què tal? Bona nit.
Què tal? L'Albert no ha anat al camp, però...
No, però...
Per tant, molt relaxat al sofà de casa.
Molt relaxat al sofà de casa, però és cert que de l'última tarda plàcida de futbol... Vull dir, no feia fred, no? L'última anàvem pràcticament en banyador, perquè crec que serà el 5-0 contra el Betis, no recordo una altra.
Sí.
A Lliga?
En Lliga, sí, sí, sí.
Sí, de fet, ho he mirat abans, i van ser seguits el 5-0 del Betis i el 5-0
de la Champions, però era el principi de temporada, per tant, ha plogut molt,
sí.
Mai millor dit, com avui, mira.
Sí, sí. Hola, Marc Carmona, què tal?
Molt bona nit.
Bona nit. Tu també, ben relaxat avui.
Molt relaxat.
Sense patir,
sí.
Ja tocava, ja tocava.
Ja tocava, sí. Quants partits porta el Barça aquesta temporada?
38.
38.
Mira, te'l saps de memòria, veig que... Però t'ho tens preparat ja. Vens preparat de casa.
Vinc de treballar.
Sí.
Doncs... 38 ha arribat als últims 20 minuts amb tranquil·litat, 3 en tot.
No? Jo crec que després de 38 partits és el primer en el que, ara ho comentarem, no? Però
sí.
He vist el Barça que feia el que tenia que fer durant els 90 minuts.
Mm. Hola, Oriol Riera, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit, companys.
Bona nit, l'Oriol, que també s'acompanyarà durant la nit d'avui per comentar aquest Barça 4, Getafe 0 i d'altres qüestions. Estàvem comentant això precisament, Oriol, que es fa estrany un partit del Barça sense patir, però, home, és que era també molt estrany que no hi hagués cap partit com aquest durant tota la temporada, pràcticament, no? Vull dir que, i més a casa, ja sé que és una casa fictícia, Oriol, però ja tocava.
I tant, i molt. Jo crec que des de que Xavi va dir que s'anava se'n relaxant tant els ànims que ara mateix l'equip és capaç de tenir aquests resultats que abans eren impensables, no? Però sí que és cert que també el rival ajuda molt perquè és un rival que quan se li fa el segon gol i no li ha passat contra el Barça, l'ha passat en altres moments, baixa molt el nivell i a partir d'allà pues, el Barça juga a ple. Però avui m'agrada molt el partit, amb tranquil·litat, com ha dit el Marc, crec que el Barça en tot moment ha fet el que tocava en cada moment de joc, en cada situació, i això no és algo que estem acostumats a veure.
Mm-hmm. Esclar, dèiem ara, sense patir, és que ha fet moltes coses bé el Barça avui, Marc, en tot el partit, no? Vull dir, el descans era un 1-0, però el partit podia estar sentenciat al descans una altra vegada.
Sí, més que fer les coses bé, crec que el que m'agradaria destacar avui és que el Barça ha fet el que s'havia de fer per superar el rival que et plantejava, els reptes que et plantejava avui. Des del meu punt de vista, des de l'elecció de l'equip inicial, perquè ahir que us escoltava, no?, amb el tema del Departament d'Alineacions, que crec que d'entrada a tots ens ha sorprès veure a Rafinha, Lewandowski i João Félix, no? Però després, veient com plantejava el partit el Barça, doncs amb dos davanters per atacar els espais. Per mi ha sigut molt important que avui es venia a oferir Lewandowski i el central el seguia i aleshores aquell espai l'han atacat molt bé tant Rafinha com João Félix. Els hi ha costat trobar la primera passada, que ha sigut pràcticament la del primer gol, però crec que el Barça avui ha fet allò que havia de fer per contrarrestar el que et plantejava el rival, no? Començant per l'alineació, des del meu punt de vista, jugant amb tres davanters i amb tres migcampistes, i després fent el que s'havia de fer, que era percutir constantment en això, no? Venia Lewandowski, picava Rafinha. Venia Lewandowski, picava João Félix. I des del meu punt de vista, pues avui el Barça ha fet el que havia de fer.
Ara, si m'estan parlant per l'altre auricular i gairebé que una mica més i m'espanto, perquè entra massa fort. Sí,
no podia ser
una altra. No, m'ha quedat clara la teva reflexió. Albert, Ferran, amb què us quedeu del partit, principalment, en general? Després ja anirem enfocant a algun nom propi, però així en general...
No, amb això, amb que... Jo crec que tots aquells partits que Xavi, després del partit, acaba dient que havien preparat unes coses i que no havien sortit, doncs jo crec que tot el que havia preparat avui per contrarrestar un Getafe diferent, perquè estàvem acostumats a veure un Getafe molt tancat sempre a la seva àrea i al seu camp, i el Getafe aquesta temporada, no és el partit d'avui, és més o menys durant tota la temporada, és un Getafe que va a buscar els equips i que planta la defensa al mig del camp. Xavi sabia que faria això Bordalàs i ho ha superat molt bé. Aquestes defenses es poden superar o amb aquestes passades llargues buscant la profunditat dels davanters o amb accions individuals, o amb alguna paret, com per exemple el tercer gol, el segon gol, el de Christensen, que va a l'espai ahir, però després de fer una paret, i jo crec que ha sortit tot molt bé. De fet, després Xavi a la roda de premsa ha explicat fins i tot per què jugava Cubarsí i no Íñigo Martínez, i per què el col·locava, sí, sí, com a central dret, perquè així des de... Com que feia sortida de 3, tenia... Cobercí, que és el que millor sortia de pilota, ha dit Xavi, de tots els centrals, era el que connectava amb Frenkie. I és el que deies tu, jo crec que Rafinha, tant Rafinha com Joao Félix han fet un molt bon partit, anant els dos a l'espai, un ha tingut més encert que l'altre, perquè... o més protagonisme que l'altre, perquè Rafinha l'ha tingut molt, però jo crec que és un partit, en general, coral de tot l'equip. Després ja destacarem algú individualment, que per mi el partit de,
sí, sí,
el partit de Cobercí és de 10.
Sí, a mi em sembla interessant, perquè crec que el Barça d'aquí al final de temporada es trobarà aquest context de equip que et ve a buscar, equip que et pressiona molt, i fins ara crec que al Barça li ha faltat saber atacar espais, ser una mica amenaçant en aquest context de partits. Per exemple, l'altre dia contra el Nàpols, quan el Nàpols està enrere, més o menys bé, Pedri, Lamine, jugadors que en espais curts fan mal, però quan et poses per davant, clarament el Nàpols dona aquest pas endavant i tu no saps atacar aquest espai, no? Jo crec que avui Xavi ha demostrat que té la capacitat l'equip i els futbolistes, les peces necessàries per, en aquest context de partits, que se'ls trobarà el Barça contra rivals més durs de Champions, si passa contra el Nàpols, quan jugui al camp de l'Atlético de Madrid, quan jugui al Santiago Bernabéu, saber fer mal a l'espai si cal. Això no vol dir defensar i jugar a la contra, sinó saber trobar aquest moment per atacar l'espai, que li ha costat moltíssim al Barça aquesta temporada. Rafinha és un futbolista que ho fa bé, Joao Félix ho pot fer, i aquesta versió de Lewandowski, que sembla que quan no marca gol no aporta pràcticament res, aquesta temporada ha estat una mica així, avui sí, avui ha vingut a buscar, i després al primer toc ha donat un munt d'assistències o de bones passades. No? Crec que aquesta és la lectura positiva que faig de cara al futur del partit d'avui del Barça.
Hi havia un moment a la transmissió que comparava amb Oriol el partit amb el guió del dia de Les Palmes, no? Que també era un equip que va posar la línia defensiva pràcticament al mig del camp, com l'ha posat avui el Getafe. I comparàvem i dèiem, aquell dia hi va haver molta precipitació. No sé si tu has tingut també la mateixa sensació.
Fixa't que durant la setmana jo tinc molt bona relació amb tot el que és l'estaf de Bordalàs, i aquesta setmana em deien això, no? Que,
va entrenar, no, Oriol?
Sí, m'ha entrenat i tinc molt bona relació, i aquesta setmana he estat amb ells, inclús amb algun jugador. I em deien això, no? Que ells van preparar la setmana amb un Barça on els hi costa anar amb ruptura, on tenen molta precipitació en aquesta ruptura, i per tant aquesta línia avui inclús ha estat una miqueta més alta que normalment la tenen. El Getafe és un equip que ara sí que va una miqueta més a dalt, no els espera tant els equips, però no tan a dalt com avui la tenia. Avui hi ha hagut moments fins al 2-0 que tenien la línia massa alta, i això era el que s'hi estava fent molt de mal, i aquí és on està l'encert. Jo crec que el Barça avui, amb el plantejament, ha encertat moltíssim, moltíssim en el que ha fet. No sé si s'esperava aquest Getafe, però la veritat és aquesta, no? Que fins i tot el Getafe deia que aquest seria el problema del Barça, no? Que ve molt al peu, que no acaba de tenir aquestes ruptures, que com aquell dia de Les Palmes, que sí, que tenia molta precipitació i que no va acabar d'entendre el context, avui sí l'ha entès, no? I aquí està el gran encert d'aquest Barça, que jo crec que hauria de tenir molt més, perquè aquí està la gran diferència en el moment actual i en el futbol actual. Aquests moviments de ruptura, uns van, els altres venen, aquesta comunicació gestual en qui trenca, jo crec que és algo on el Barça pot millorar, i avui ha estat el gran encert. No sé si tenia més informació sobre el que faria el Getafe, però la veritat és que ha estat un 10.
Sí, doncs queda claríssim el que volia el Getafe i com ho ha interpretat el Barça. Pel que dius, Oriol, Bordalàs s'imaginava, en comptes de Joao Félix, un migcampista com Pedri, no?
Exacte.
Un Fermín, sí, per exemple, en aquesta posició, i en comptes de Rafinha, potser Lamine, no? I en canvi, amb aquestes dues versions de Rafinha i Joao Félix, Xavi li ha trastocat absolutament, que és una mica el que ha dit el Marc al principi, Xavi li ha trastocat absolutament el pla de partit a Bordalàs i li ha guanyat la partida. Més o menys seria això, el que es pensava a Bordalàs.
Exacte, ell al final el que buscava era una línia molt alta perquè el gent al mig de camp no hi haguessin espais, i només s'esperava que tingués un extrem i un delanter a qui marcar contra aquesta línia de 4 seva. Llavors, doncs, aquí és on els hi ha fet més mal. Ja tenir dos extrems purs on estaven condicionant la línia constantment, i a partir d'allà gent que tingués temps i espai per poder enviar pilotes on realment fossin efectives. Sí, sí, el plantejament li ha guanyat 100%.
Però, clar, Oriol, si és un tema de noms, pregunto, tu saps molt millor, evidentment, que has estat un vestidor primera i de futbol professional molts anys, però si tu una hora abans, o una hora i quart abans, veus l'onze que treu el Barça, no li dona temps a Bordalàs a fer alguna modificació al respecte?
No realment. Al final, tu quan dones la teva alineació, l'únic que pots tirar és vigilar, tirar una línia més amunt, una línia més avall, però la veritat és que amb la pressió de Joao Félix molts cops no saps què et farà. És a dir, no saps si t'anirà extrem obert per trencar-te, que ho pot fer-ho, no saps si et vindrà a dins a fer la funció que està fent Pedri o el que feia Gavi o el que feia altres jugadors, de venir-te dins i generar una superioritat. Al final sempre tens aquesta incertesa que tampoc pots dominar. El Getafe és un equip que s'adapta molt bé als contextos i que avui no ha estat bé en aquesta adaptació dels contextos, i ja ho ha dit Pepe també en la roda de premsa final, que avui no s'han adaptat bé en tot el que comportava l'equip, i que segurament aquesta línia, si ara veiessin el partit, la tirarien més enrere, no? Però és que no et dona temps, és que al final tu canvis d'estructura no faràs perquè has ensenyat durant tota la setmana algú concret, i per tant fer canvis ràpids sempre surt malament, és millor anar al pla. I és que tampoc saps el que et farà Joao Félix, perquè és un jugador que et pot donar variants molt, molt diferents, que s'adapta bé a totes i que és definitori. Si està bé i està compromès i està concentrat, és diferencial. Llavors, doncs, crec que són aspectes que són incontrolables.
Mira, ara que estàs parlant de la teva experiència en Bordalàs i que aquesta setmana ja has parlat amb l'estaf que et va entrenar, com a entrenador, dels millors que has tingut o no?
Mira, Pepe és un entrenador que de lo que té treu un rendiment del 150%. És una autèntica passada el que fa Pepe Bordalàs. I jo, més enllà del mite, no?, que s'han convertit per moltíssima gent, un cop el coneixes, un cop el gestiones i un cop estàs amb ell, la majoria de gent canvia de parer. És una passada el que fa. Et pot agradar més el joc o menys, jo crec que com a entrenador estic lluny del que ell proposa, però sí que és cert que agafes moltes coses, perquè la veritat és que és un dominador de les dues àrees. Al final, tot el que passa entremig del camp li és igual, però és un dominador de l'àrea pròpia i de l'àrea rival, i a partir d'aquí ha tret moltíssim resultat amb el que fa. Et pot agradar més o menys, però per mi és un entrenador espanyol que està a l'altura del nivell de la Lliga Espanyola, sense cap dubte.
Veus que bé tenir a un tertulià que parla entre setmana, no?, amb l'entrenador rival. Amb Calzona no hi parles, no, Oriol, o sí?
No, aquest no.
No hi parles, d'acord. T'anava a dir quin plantejament havia proposat o havia preparat Calzona a la primera mitja hora del dia.
Jo el que em diuen m'ho quedo per mi sempre, Al final ja tinc un respecte enorme, després ja el postpartit és una altra història. Però durant la setmana, durant tal, el que veig o el que parlem, sempre intento respectar.
Ja m'ho imagino que no has trucat a Xavi, ja m'ho imagino que no li has xivat res. Tot i que, bé, si ho has fet, ho has fet de meravella, Oriol. Si ho has fet, ho has fet de meravella. I queda aquí. 2:02. Ara seguim parlant de tot aquest, de tot el que ha deixat aquest Barça 4, Getafe 0. Abans, però, pausa.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Mas Exclusiva Sport, el teu nou concessionari oficial Fiat a Granollers, obre les seves portes. Tot el món Fiat al teu abast a Mas Exclusiva Sport al Vallès Oriental. I per celebrar-ho sortegem 4 sopars gourmet. Visita'ns al nostre nou concessionari i emporta't un obsequi. Mas Exclusiva Sport, concessionari oficial Fiat, carretera nacional 152, quilòmetre 25, Granollers.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu
que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Últim avís. A Ford Nicolás, concessionari oficial, ens queden poques unitats de Ford Focus, Ford Puma i Ford Kuga a preus de liquidació. És una oportunitat única de tenir el cotxe dels teus somnis a un preu d'escàndol. Vehicles totalment equipats amb etiqueta Eco i entrega immediata, perquè puguis acabar el mes de febrer estrenant cotxe.
Últim avís, només a Fort Nicolás.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Oh. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasió Plus.
Arriba amb molta empenta la nova Ford Transit Custom, la furgoneta més venuda de Catalunya i d'Europa.
Ojo al dato, con càmera de visió trasera.
Disponible a versions híbrides endollables amb etiqueta zero.
De serie, con conectividad total, freno de mano eléctrico y arranque sin llaves.
Amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Nova Ford Transit Custom, una oficina sobre rodes. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo. Saludos cordiales.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
45.540 45540 de la sèrie 4004.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs. Amb Gerard Ballera.
No, estamos a tiempo. Pienso que estamos a tiempo. Sí, sí, la Champions está todo abierto. Será un cara o cruz. Y la Liga, estamos, yo creo que estamos en la lucha. Estamos a tiempo. Lo que no estamos a tiempo es de la Supercopa y de la Copa. Esto está, vamos, segurísimo. Pero lo otro sí.
I som a temps. Això és el que deia Xavi després de guanyar contra el Getafe 4-0. La classificació l'hem repassada a l'inici d'aquest Tu diràs. Recordo, Madrid 62 punts, juga demà contra el Sevilla al Bernabéu. Barça 57, Girona 56. El Girona que també ha de jugar i que per tant té la possibilitat doncs, de tornar a recuperar aquest segon lloc que de moment és del Barça, que avui i demà dormirà com a segon classificat, i l'Atlètic de Madrid, ho hem explicat, ha empatat 2-2 al camp del Cué, al camp de l'Almeria, s'ha deixat dos puntets. Deia abans l'Oriol, des de la decisió de Xavi, l'equip ha millorat. Ho ha dit Xavi també avui en la roda de premsa. I l'Albert Fernández, a la X, o a Twitter, o com li vulgueu dir... ha dit aquesta tarda una cosa que m'ha sobtat, ha donat una dada que m'ha sobtat, sí. Que és que dels últims 24 punts a la Lliga, el Barça n'ha guanyat 19.
Uh-huh. S'ha deixat els 3 del Villarreal i 2 del Granada.
Però, en canvi, la sensació és que el tram de temporada de Lliga del Barça, bé, tant és així que va provocar fins i tot aquesta dimissió en diferit de Xavi. Una derrota, en aquest cas, a casa contra el Villarreal. I també hi ha la del Granada, no? Però...
també pel mig hi ha la davallada de la final contra el Real Madrid, hi ha l'eliminació de Copa contra l'Atlètic. Però si mires només la Lliga, els números del 2024 són més o menys bons. No són un drama, però clar. Partits que et foten 5 a casa, com el Villarreal, empates contra el Granada, que no havia fet pràcticament res fora de casa, vull dir, és una barreja, però en punts segurament és enganyós, però en punts no està tan malament el tema.
I més enllà de la setmana i del que pogués semblar el partit del Nàpols, no sé si potser és un pèl aviat encara per dir, va, ja aquest Barça s'ha destapat, no? És només un partit rodó, el Nàpols no va ser rodó, no és només un partit rodó, s'ha de veure, no?, què passa, a més en el tram de calendari que li ve ara el Barça, que li venen desplaçaments complicats. No sé com
jo
ho veieu.
Jo crec que el diumenge que ve, a les 9 de la nit, té un partit complicadíssim a Sant Mamés, perquè el Barça ha demostrat que en els últims anys, no ara, sinó en els últims anys, Sant Mamés... és un camp molt complicat per tots els equips, però pel Barça potser més. S'han enfrontat diverses vegades, sobretot en Copa, allà, i sempre la moneda ha caigut de cara a l'Atlètic. Fa poc l'Atlètic va eliminar el Barça, i jo crec que aquell partit serà, demostrarà una mica el, si la recuperació aquesta del Barça, que jo estic d'acord amb que no sé si des de que, no sé si tot aquest tram que deia l'Albert, sí que és cert que en números de Lliga, si no m'equivoco, portes des de que Xavi diu que marxa, només ha perdut 2 punts contra el Granada.
Sí.
Sí, de 15 has guanyat 13. Però les sensacions de joc, el dia de l'Alavés encara, el dia del Celta alguna estona, jo per mi les sensacions bones són sobretot avui, i sí que és cert que contra el Nàpols la primera part sobretot el Barça va estar bé i va mereixer més. Després es va desordenar molt amb l'1-0. Però crec que la clau serà, o sigui, per veure si realment aquest Barça, com diu Xavi, s'ha alliberat, és la paraula que sempre fa servir, els jugadors s'han alliberat i es pot aspirar, ja no dic a guanyar títols, però sí que es pot aspirar, com a mínim, acabar bé la temporada i amb bones sensacions, per mi és el partit de diumenge contra l'Atlètic, perquè l'Atlètic et vindrà a buscar com el Getafe avui, però no sé, per exemple, l'altre dia, el dilluns passat, vaig jugar a l'Atlètic contra el Girona i, no sé, semblen, els jugadors de Valverde semblen avions. El minut 94 estan corrent, igual que el minut 1. La pressió que fan és brutal. I, a més, amb davanters molt perillosos, serà, per mi, és la piedra de toque.
El clic, no? El clic, i avui, clar, sí, pots haver fet el clic un dia, però és que la qüestió és que es vagi repetint durant uns quants dies de forma consecutiva, i això per art de màgia tampoc surt, vull dir que s'ha de veure.
No, els clics els pots definir com a clips després de que hagin passat 6 o 7 partits, perquè si tu fas un bon partit i després en fas 4 molt dolents, allò no és un clic. Sí, és un clic quan tu, arran d'aquell partit o d'aquella victòria, després n'encadenes 7 o 8 o 9 o 10 jugant molt bé. Jo, Albert, dels punts, què vols que et digui? El Barça habitualment, si mirem la història, normalment sempre ha quedat o primer o segon a la Lliga. Perquè jugant bé o jugant malament, sí, és molt millor que la majoria, sí, de la resta.
Jo dic respecte a la sensació de vaixell que s'està enfonsant que tenim. No, igual no,
tinc, no
és un vaixell que s'enfonsa, sinó que
sensació. Jo tinc una sensació de que el Barça ha jugat molt malament durant 35
sí,
partits.
És cert.
I m'he avorrit com un ostre. I que la plantilla pot jugar molt millor, perquè no la comparo amb el Barça del 2010, la comparo amb la millor versió del Barça de Xavi. I la millor versió del Barça de Xavi ha estat molt millor que la que hem vist aquesta temporada. I per mi aquesta temporada, avui és el primer dia que el Barça fa un bon partit. Em nego a valorar els partits perquè n'hem fet 30 minuts de bons. No, no, perdona, això no va així. Els partits duren 90 o 95 o 100 i estem acostumats a que el Barça fa molts minuts en els que és molt superior al rival, li genera moltes ocasions, n'hi generen poques, i normalment, com que tens molt talent a dalt, n'aprofites més de les que aprofita el rival. Això és el que hem vist sempre. I l'altre dia, o no sé quan et vaig comentar, no? El fet de que defenséssim que volíem a Xavi com a entrenador és perquè ens pensàvem que ens garantia que jugaríem d'aquesta determinada manera, no? I això, aquesta temporada, jo no ho he vist. Per tant, lo dels punts a mi no em diu res, perquè crec que lo normal és que el Barça, fins i tot jugant malament, guanyi. Ara, crec que li podríem demanar a l'entrenador que juguéssim més partits com el que hem vist avui. Sí, crec que sí. Aleshores, el clic hem d'esperar una mica. Hem d'esperar que això tingui continuïtat. No només dintre del partit, sinó d'una setmana a l'altra. Sí, clar que sí.
Algú creu en la Lliga? Són 5 punts a l'espera del que faci encara demà al Madrid. És molt interessant perquè estem en aquell tram de temporada en el qual un dia hi ha Lliga, l'endemà, si demà guanya el Madrid, bé, potser ja no hi ha tanta Lliga. El dia que punxi el Madrid hi ha Lliga, punxarà el Barça, perquè no, dubto que el Barça guanyi els 12 partits que queden, dubto.
Si els guanya és campió.
Si es guanya, però possiblement sigui campió.
El que passa és que no els guanyarà.
Però no sé si esteu d'acord, no? És allò de, ara hi ha Lliga, ara no, ara sí.
La meva resposta a la teva pregunta te la contestarà el Ferran, que vam estar un any sencer aquí parlant de si el Barça tindria alguna opció de remuntar. Quants eren? 12, 14, 15 punts? I jo et anava dient, i aquí tots dèieu, no, la Lliga està acabada, la Lliga està acabada. I jo deia, no, no. I vam arribar a un partit amb el Granada, que si el Barça l'hagués guanyat a l'estadi, es posava primer.
Sí, sí, això
era... Recordes aquesta història? O s'ha oblidat, Ferran?
Un Koeman. Aquell dia contra el Granada.
Però te'n recordes on era aquell any? Que dèiem cada setmana, la Lliga està perduda. No, no, la Lliga mai està perduda. Si el Barça guanya tots els partits que queden d'aquí al final de la Lliga, és molt possible que tingui opció.
El que passa, Marc, és que era, aquella temporada era amb l'Atlético de Madrid, sí, no amb el Madrid. Bé, jo crec que remuntar-li l'Atlético no és remuntar-li
el
Madrid.
Sí, però el Madrid cada setmana està jugant amb 6 baixes.
Sí, però és que no perden mai, vull dir.
Bueno,
és que no...
bueno, la setmana passada no van guanyar.
És cert, és cert.
Què hi dius tu, Oriol, que veig que rius?
És, jo crec que és complicat remuntar amb un Madrid tal com està, però és, jo estic molt, molt amb el Marc, al final... tot és remuntable fins que els números no ho diguin que és impossible. I hem vist coses molt pitjors en futbol, perquè en futbol tot és possible. Tot és possible. I que tindrà el seu moment on el Barça guanyarà o perdrà i que havia d'haver guanyat i que si això donava la possibilitat, jo crec que es tindrà aquest moment segur. Segur, perquè el Madrid no guanyarà tot, absolutament no. I el Barça dependrà, jo crec, que exclusivament d'ell. Si el Barça guanyés tot, jo et diria que el Barça podria ser campió, perquè és una lliga molt complicada.
Com a mínim, Correas, com a mínim, ja no mira, el cinquè ja no el mires, no? O encara de raó?
No,
ja no el mires.
El cinquè el mira l'Agut, ara.
No, perdona, segurament, l'Agut l'ha de mirar, l'Agut l'ha de mirar. Però, no, tu fa dues setmanes miraves el cinquè, vull dir,
sí,
no fa tant,
no,
eh?
Home, i més o menys la diferència.
Sí, tu encara el mires, eh? Allò...
Home, és que és fàcil.
Bé, és veritat que el proper partit és contra l'Atlètic.
És que el cinquè és l'Atlètic. L'Atlètic, si guanya els dos propers partits,
està
a dos punts del Barça. Sí, sí. Corre, passi el que passi.
Torna a mirar el cinquè.
Passi el que passi.
I que no només això, mira, l'Atlètic de Madrid ha punxat fa un moment, o sigui, sí, que ha empatat el camp de l'Almeria. Jo, respecte a possibilitats de títol, crec que és molt, molt complicat, sobretot perquè el Real Madrid està fort, tot i que va empatar l'altre dia, i que és cert que té moltes baixes, com deia el Marc, i hi ha algunes que les nota més que altres, per exemple la de Bellingham. Jo crec que si demà el Madrid no guanya el Sevilla, ja no dic que perdi, només que empati, quedaràs a 6 punts, tenint en compte que has de jugar contra ells, que és evident, si vols guanyar la Lliga has de guanyar el Bernabéu, això és així, això són les comptes que feia Johan Cruyff.
Uh-huh.
Són 3, per què no?
Perquè potser demà el Sevilla no guanya.
Ja, no, empata. Sí, demà el Sevilla
empata. Ja tenim la portada de Mundo Deportivo, segur que serà a Lliga, no? Segurament.
Sí, sí. Pas a pas, partit a partit, per què no? 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 12. Deixarem el debat de si hi ha Lliga o no, aparcat com a mínim fins demà, com a mínim fins demà. Farem un minut de pausa i quan tornem parlem d'un parell de noms propis. Un nano de 17 anys i un brasiler, Rafinha, que avui ha marcat i també s'ha reivindicat, això que no estava sent titular, era Lamine Yamal el titular a l'extrem dret. Ara tornem.
RAC 1. O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta...
La resposta de les noies és...
Si t'agrada la música i t'agrada jugar...
Bowie no és segur.
Són els 30 segons més llargs de la meva vida, que val.
El trivial musical de RAC 1.
Molt bé, 3 punts.
Una competició espectacular que posarà a prova els vostres coneixements musicals amb Bedu de Batlle.
3 dones i 3 homes de RAC 1 afinen l'oïda en una batalla musical pensada perquè vosaltres també hi participeu.
Juga amb nosaltres al trivial musical.
Apunten a un paper i posen el micro sobre per tapar-ho.
Escolta-la a l'app de RAC 1. RAC1.cat.
RAC més 1.
RAC 1. Tots som 1. Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
Aquestes alçades puc dir que Cobercí és el millor en sortida de pilota. I és un espectacle veure'l jugar, com tria l'home lliure, com amaga passe i va en funció de què fa el contrari, ara et faig jo. Bueno, és espectacular amb 17 anys.
Sí, sí, només 17 anys. Pau Cobercí, que avui ha tornat a la titularitat, després que l'altre dia ho fos Íñigo Martínez a Nàpols, i ha fet un partidàs. Destacava la sortida de pilota ara Xavi, però és que també ho ha dit Xavi en moltes rodes de premsa. Com ha defensat avui? Com s'ha barallat amb els davanters del Getafe? Com ha anat als duels? Vull dir, no només és la sortida de pilota. Pau Cobercí, 17 anys, Albert, Marc, Oriol, Ferran. Clar, és que aquest sí que el clic el va fer des del primer dia que va debutar amb el primer equip, perquè, si vols, el dia de Granada no va estar bé en aquella jugada amb Koundé, però el clic l'ha fet des de l'inici, amb 17 anys.
És que, realment, si tu et poses a pensar quins centrals de 17 anys, o 16, que ell va debutar amb 16,
sí,
recordes amb aquesta qualitat i aquesta capacitat per liderar un equip, o liderar, o ser un jugador important en un dels grans del futbol. Avui pensava, i m'he recordat de Ligt, que també amb 17 anys a l'Ajax era un tros de futbolista, Varane, que va arribar molt jove al Madrid i era boníssim, però és que no, vull dir, és un perfil que quasi no existeix. És boníssim, deien, és una mica tou, no és tou, és que a més guanya els duels, a més de ser tan bo la sortida de pilota, guanya els duels. I crec que tant ell com un altre juvenil, que aquest sí que li falta una mica més d'empaque, que és l'Andrés Cuenca, que jo crec que el veurem tard o d'hora al primer equip, el Barça té garantitzat el tema del central i la sortida de pilota amb els centrals. Una altra cosa és la sortida general quan juga ell i no hi ha esquerrans, perquè avui al Barça tota la defensa eren dretans, quatre dretans. I clar, és obvi que el Barça sempre acaba fent un embut que acaba sortint sempre pel mateix.
Això hi pot haver un entrenador que, si ho treballa bé, Carmona, això hi pot haver un entrenador que et compliqui la vida, no? En algun moment determinat.
Jo l'he vist patir avui a Araujo. I crec que si has d'anar a pressionar i jugués la defensa que juga avui, jo crec que estaria bé que fessis que Araujo conduís cap a la seva esquerra, perquè aleshores allà crec que té moltes dificultats. Tornant a lo de Cobercí, des del meu punt de vista, lo de Cobercí és el triomf del model de la Masia. Quan el Barça juga el que ha de jugar, el que treballen els nens i nenes joves que estan a la casa des dels 10 o 12 anys, és quan llueixen aquests jugadors. I quan pren sentit totes les hores que inverteixen els entrenadors de la casa amb els nanos joves. Hem parlat moltes vegades, no?, de que és tan difícil anar a buscar centrals a fora perquè no estan educats en aquest model de joc. Els centrals de la casa són els que... És molt diferent estar pressionat que sentir-se pressionat. I Cobercí, estant pressionat, no se sent pressionat. És capaç d'aixecar la cap i veure quin és el jugador que està més lliure, no? Si mires a Les Palmes, Mica Mármol juga molt bé allà. I potser el poses al Getafe i no serveix per res.
I pateix.
Aleshores, per mi és el triomf d'això, del model, de que hi ha molta gent a la casa, els que hi ha ara, els que hi ha hagut abans, que treballen d'una determinada manera des de fa molt temps i que des de molt jovenets inculquen els centrals, que són una part fonamental de l'atac posicional del Barça, que tot comença per ells.
Però no et sorprèn que, tenint en compte tot això, un central de 17 anys, que probablement a la Masia et passis el 95% del partit atacant, sigui tan resolutiu a nivell defensiu?
Bé, jo crec que Cobercí és tan llaminer quan té la pilota als peus que segurament fa que en general tothom no li valoris tant la seva parcel·la defensiva. I també ho fa molt bé. També ho fa molt bé. No és el més alt, no és el més ràpid, però està ben col·locat, anticipa quan ha d'anticipar, quan fa aquell contacte justet per posar el cos, per desequilibrar el davanter en el moment del control perquè la perdi, també està molt bé defensivament.
Sí. No, clar, per això ho dic, perquè normalment, quan tu jugues al juvenil del Barça, no, quants duels tens durant el partit?
Això també ho feia Piqué, per exemple, no? Clar. Piqué no era el més ràpid. Jo recordo marcatges a Cristiano o de Piqué...
Que li guanyava.
Que els hi guanyava totes. Per què és? per col·locació, per intel·ligència, no?
Sí, sí. Vols dir una cosa de Covarrubias i Correas?
Jo crec que ha fet el... Per mi ha estat el millor del partit. Després parlarem de Rafinha, que crec que també ha fet un molt bon partit. Però és això, és el central que el Barça no pot deixar escapar. Ara que possiblement en tot el que està passant econòmicament que fa que no puguis fitxar, doncs no sé si per obligació o una mica per obligació, una mica perquè també és el que és el model del Barça, s'ha de mirar baix, sempre has de mirar baix. I igual que has mirat amb Lamine, doncs has mirat amb un central quan van haver les baixes, perquè Covarsí acaba jugant perquè van haver baixes en defensa, moltes baixes en defensa, i debut al dia d'Unionistes, però després va jugar el seu primer partit de Lliga i ja ningú l'ha tret d'allà, des de llavors. Avui ho mirava, excepte el dia del Granada, des del seu primer partit de Lliga, excepte el dia del Granada, que surt a la mitja part perquè Christensen fa una primera part molt dolenta i acaba sortint Covarsí, des d'aquell dia ha estat titular en tots els partits de Lliga. Per què? Perquè s'ho mereix, perquè, com deia Xavi, és el millor central amb la sortida de pilota. I és d'aquells que a mi em consta que el City i Pep Guardiola l'havien estat mirant i seguint, i si tots sabem que si Guardiola segueix algú és per alguna cosa.
Sí.
Per tant, espero que estigui aquí molts anys perquè va estar, perquè és com deia el Marc, a mi em recorda molt a Piqué. Piqué va marxar, va tornar molt jove i el Barça va tenir central per quants, 10 anys, 11, 12? Doncs Covarsí és un central per això, per estar una dècada al primer equip. Té 17 anys, imagina't, parlo d'una dècada, tindrà 27.
Només. Sí, sí.
Tindrà 27.
27, eh? I Lamine, què? Lamine serà no, encara sí. Una mica més inerà, encara amb la sub-21.
Clar, al final de tot això que li està passant al club econòmicament, mira, sortiran coses bones. I és que l'any que ve tindràs el primer equip segur a Lamine, tindràs el primer equip segur a Covarsí, possiblement a Héctor Ford, i són jugadors molt vàlids, sí. Perquè has d'anar a buscar un lateral si tens Héctor Ford, per exemple.
Deia el Marc el triomf de la Masia. Oriol, això de la Masia a tu et sona. Què et genera veure Covarsí amb 17 anys fent aquests partits amb el primer equip del Barça?
Mira, crec que al final la Masia ja ha estat sempre, no? I més que un èxit de la Masia, jo crec que és un èxit de creure en la Masia, no? I és una pena que aquest creure sorgeixi, i no és el primer cop, sorgeixi en moments de debilitat econòmica. És una autèntica pena. Jo crec que hauria de ser el model. És que crec que hauríem d'anar a buscar fora el que realment millora amb un grau molt gran el que tenim a casa. I això només passa, en la majoria de casos, en l'últim terç de camp. Aquells jugadors que trepitgen l'últim terç de camp, que han de ser diferencials. Tot el que més... Crec que a casa tenim moltíssims jugadors i inclús alguns que ens hem deixat escapar que ara mateix podrien estar en l'equip i ho farien molt, molt, molt bé. Pau, al final, és un jugador que el veiem i sempre està jugant bé. És a dir, és aquell jugador que sempre juga bé perquè està ben col·locat, està ben concentrat. És un jugador que tàcticament entén molt bé el joc, ja sigui ofensivament com defensivament. Defensivament el veurà sempre ben col·locat, haurà sempre... oferta a poder entrar en el duel perquè sempre ocupa la posició que ha d'ocupar. És a dir, jo crec que és un jugador que amb aquesta maduresa que sembla que té, és un jugador per molts anys i et dic més, a la Masia i alguns que ens hem deixat escapar també la tenen. Parlava abans de Mica Mármol, jo crec que és un perfil de central que no n'hi ha, esquerrà, ens hem deixat anar perfils que tranquil·lament podrien estar a primera divisió jugant i que podrien suplir jugadors que venen de fora i que no són tan diferencials, i aquest hauria de ser el model Barça que sempre ha funcionat i que no hauríem de treure quan econòmicament van mal dades.
Titular a Sant Mamés, Covarsí?
Crec que sí, perquè vull dir, en Lliga sempre és titular, el meu dubte realment...
Titular contra el Nàpols?
Aquest és el meu dubte, perquè justament en aquest partit va ser el dia que Xavi va decidir que no estava preparat.
Va tirar experiència, suposo que hi havia Osimhen, que és un
és normal.
Tio molt fort.
Molt normal.
Jo a Sant Mamés espero que sí, però també crec que Araujo juga sempre. I sense Sant Mamés, potser Íñigo Martínez juga.
Ja. Yeah.
També és un escenari complicat per Íñigo, Sant Mamés, la, vull dir, ja la pressió...
Però clar, la partida de pilota haurà de ser molt precisa.
El partit de Copa, els joves van jugar molt bé, Sant Mamés.
Uf, molt. Si va fer un
gran... Si va fer...
Héctor Fort, que va haver d'entrar perquè es va lesionar...
Valde.
Valde, que se lesiona, sí.
I Lamine va fer un partidàs a Sant Mamés. O sigui, que no, són nanos que demostren que els dona igual jugar a Sant Mamés que jugar al camp de la Montañesa.
Veurem, queden encara unes quantes setmanes pel dia del Nàpols i estic segur que passaran coses. Vull dir, hi haurà baixades de rendiment, millores de rendiment, tant de bo no hi hagi cap lesió, però a vegades també passa, per tant, a veure què passa el dia del Nàpols aquella setmana quan hi arribem. El millor del partit no ha estat Pau Cubarsí per la transmissió del Barça juga a RAC1. Ha estat Rafinha, que en declaracions a Movistar ha explicat com la competència amb Lamine Yamal els fa millor no només a ell, sinó també a Lamine.
Teniendo a Lamine competiendo conmigo, para mí es un privilegio, porque Lamine va a ser un jugador de alto nivel, un jugador de los mejores seguramente que va a ser, y bueno, poder competir con Lamine es un honor para mí, y bueno, y creo que esto nos hace mejorar, tanto a mí como a él, tener esta competencia, viendo a Lamine haciendo buenos partidos, marcando, asistiendo, esto me hace querer evoluir más como jugador, y bueno, y creo que seguramente que Lamine también lo piensa lo mismo. Entonces, esta competencia a un equipo como el Barça hay que tener siempre, y me alegro mucho de competir con Lamine.
La competència amb Lamine Yamal, de Rafinha, que si tots dos estan sans fins a final de temporada, serà constant, entenc, a l'extrem dret del Barça. Lamine era titular, és el titular a priori en aquest extrem dret, però Rafinha estava lesionat, ja ha estat ja, diguéssim que en alguns trams de temporada, lesionat, sancionat també al principi de temporada, etc etc. Del partit de Rafinha, li ha anat molt bé avui perquè hi havia espais. Teniu més dubtes el dia que no n'hi hagi? I creieu que potser Xavi, el dia que, per exemple, hi hagi una pressió més alta, pugui optar per Rafinha, que vagi millor a l'espai, i el dia que els equips es tanquin una mica més, sigui Lamine el que jugui a l'extrem dret? Podria ser una solució o no?
Jo no tinc cap dubte. O sigui, la gràcia de l'entrenador és escollir els millors jugadors pel partit que tu t'imagines. Aleshores... Em sembla que, ho he dit abans, que crec que l'encert de Xavi avui ha començat per l'alineació. En el partit que ells s'havien imaginat, crec que avui Rafinha era un jugador perfecte per atacar l'espai, perquè crec que ataca millor l'espai que la mal. El Barça juga la majoria dels partits contra equips que normalment estan més minuts replegats, amb defenses de 5, que no, que et vinguin a buscar o que et venen a buscar un moment i després es repleguen. En aquest context, des del meu punt de vista, no hi ha discussió. Crec que ha de jugar Lamine perquè és molt millor en l'1 contra 1 amb poc espai. Quan apareix Lamine, fa uns quants partits molt bons, 6 o 7, però després, quan torna Rafinha, juga Rafinha. Jo crec que la gràcia de l'entrenador és escollir en cada moment i en cada context quin és el jugador que t'oferirà millors solucions per lo que et trobaràs. Per tant, des del meu punt de vista, dubte zero. El context d'equip que t'espera darrere amb defenses de 5 o 4-5-1, Lamine, no tinc cap dubte.
Què en penseu? Ferran, Oriol, Albert, més enllà de la competència, Lamine, ja ho diré, Rafinha, què en penseu del partit que ha fet avui també el brasilí? Hi ha gent que es queda amb les dues vegades que s'ha plantat sol davant el porter, un als núvols i l'altre un metre o dos més enllà del que li ha de passar a Joan.
No és un futbolista... és a dir, li falta aquest punt de finura, no? No és fi en determinats moments, es nota. Primer, no és un regatejador i li falta això, no? Tenir aquesta qualitat per acabar les jugades amb finura, però per velocitat, per intel·ligència, perquè ell entén quan arrencar i quan entrar a l'espai, per lluitador, perquè sí, és un jugador que també t'aporta molta energia, tant en l'atac com en defensa. Vull dir, té moltes coses bones, però no té aquesta finura que, òbviament, Lamine Yamal va sobrat. Jo crec que Lamine és un futbolista que està en una dimensió superior de...